La veu del carrer.
Benvinguts i benvingudes a La veu del carrer, l'espai de tertúlia mensual on comentem diferents temes d'actualitat local amb diferents col·laboradors aquí a Ràdio Ciutat de Valls. Estem al mes de desembre, finals del mes de desembre, a punt de començar. De fet, ja fa dies que hem començat les festes de Nadal, però el que és el cos central de les festes, d'aquestes festes nadalenques, i volem, doncs, fer tertúlia del que ha estat el 2023 i també del que es preveu en el 2024, tant a nivell local com també alguna pinzellada al que pugui passar al nostre país. I per això, doncs, comptem aquí els estudis de Ràdio Ciutat de Valls amb el Jordi Tudó i amb el Roman Galimany. Benvinguts a tots dos.
Moltes gràcies,
bon dia. Bon dia. Moltes gràcies.
Bé, esteu ja amb festes, molts àpats aquests dies, molts regals. Esteu ja les vostres llars preparats per afrontar aquestes festes que cada cop són més llargues, ja des de després de Tots Sants, que ja comencem a parlar del Nadal i fins a principis de gener, fins Reis, tindrem molta feina.
Pels àpats ja no teníem edat de masses àpats ni de masses tronades per la nit, eh? O sigui que ens hem d'anar moderant i cuidant amb aquest aspecte perquè el cos ja no és el que era.
El David vol dir en coses sense sucre i sense alcohol. Exacte. Parla d'aquesta manera.
Exacte.
Quan sí. Ho celebrarem sí, perfectament. Sí, però sí, ja sí. Que dius el tema de festes de Nadal i tot plegat, home, el que obre, diem, la temporada a Valls del Nadal és el mercat de Nadal. I aquest mercat sí. De Nadal aquest cap de setmana, bullit de gent per totes bandes, no? I com que comencem en matèria i ja tenim preparat aquí el temari, escolta'm, i per què no ho allarguem uns quants dies més, això? És a dir, un parell de caps de setmana o
perdona
així?
Perdona que et talli, Jordi, però es va fer l'últim cap de setmana de novembre la Village Noel, un acte d'obertura de les llums de Nadal. També es va fer una gran festa d'obertura. També s'han fet més coses, no?
Però en el sentit de... Més caliu en el sentit de... Per exemple, el Mercat Jove de la plaça del Museu Casteller. Home, allò estava a part de que fa goig aquella plaça, no? I que vegis gent jove que té inquietuds i iniciatives i et paraven. I escolta'm, un dia et telefonaré perquè vull que m'aconselli. És a dir, això és que te donava un caire positiu. No? De fer, per començar les festes en positiu, no?
Sí, jo crec que l'edició aquest any del Mercat de Nadal, realment, com diu el Jordi, ha sigut l'apertura, perquè el dels llums sí, va ser llums encesos, han estat encesos i il·luminant la ciutat durant tots els dies, però el bullici que hi va haver de gent continuada durant dos dies seguits per Valls és important. És important i sobretot que potser caldria remarcar o felicitar a qui sigui per haver posat també al pati moltes parades i haver ampliat tota aquesta zona del mercat de Nadal, que bueno, jo l'any passat no el vaig conèixer perquè no estava aquí, però la idea aquesta del pati a mi m'ha semblat molt bona perquè estava plena de gent. A més, una altra cosa que s'ha d'agrair és que no hi hagi sorolls d'altaveus que posen de música, que de vegades molesta una mica els que estan passejant o això, o parlant, i allà al pati hi havia una tranquil·litat i la gent estava per allà visitant les parades, asseguts prenent el que volien de refrigeri i passejant pel carrer de la Cort i per la plaça del Museu Casteller. No cal dir que hi havia una quantitat de parades i gent jove allà que era tot un bullici. Jo crec que ha sigut un encert la manera que aquest any s'ha organitzat el Mercat de Nadal i de la gent que hi ha participat. No sé si hi ha hagut molta venda, hi ha hagut moviment econòmic, on a més han sortit a mirar, però de gent n'hi havia molta, i alguna cosa algú altre sempre deix en algun racó o altre d'alguna botiga o d'algun bar o d'alguna tenda a comprar alguna cosa de motius de Nadal. Per ja. Tant, ha sigut una bona idea.
Sí, Jordi, digues.
Ara que diu això el Roman, recordo que fa 15 dies o 3 setmanes, això que diu que estava molt silenciós al pati i tal, no sé què va passar 15 dies o 3 setmanes enrere, que van portar com unes atraccions...
La Village Noel, la Village Noel.
Això, perdona, uns veïns que viuen allà al pati, allò era insostenible totalment, és a dir, fins
exactament,
a les 12 de la nit.
Sí.
Un xivarri, però com si hagués sigut una discoteca, nosaltres vivim, ja sabeu, on Vic, se sentia soroll, és a dir, sí, que, sí, sí, en línia recta potser estem a un quilòmetre, quilòmetre i mig, i sentíem el soroll del pati. Imaginem-nos aquella gent que té les finestres tancades, li estaven rebrincant els vidres fins a les 12 de la nit. Els altres van tancar. Home, això...
És que no hi ha necessitat de tant de
soroll. No, però això, que quan és a dir, que es faci una cosa bonica, però, home, però mirem una miqueta els bats allí al tombant i viu gent, no? I això, recordo, perquè ara quan deies això del silenci i tot això d'aquests dies, que m'ho va dir un veí que viu a la zona, i realment estaven, pobra gent, amargats.
Que de vegades penses que estan subvencionats pel GAES, perquè tinguin problemes de vida i vagin a solucionar-lo, no? Perquè no s'entén que s'hagi, per sentir, el que s'ha de sentir no cal posar-ho tan fort, perquè ja se sent igualment.
Ja que parleu de comerç i turisme, doncs, i era un dels temes que volem tocar en aquesta tertúlia, el 2023 la notícia de l'any ha estat l'obertura, no?, d'aquest Museu Casteller de Catalunya. Fa 3 mesos i mig, quasi 4, no?, que el tenim obert, ja heu pogut anar. Què us sembla? Té l'impacte turístic i també pot ajudar a revitalitzar aquest comerç. Dèieu, no?, que aquest cap de setmana al Mercat de Nadal, tant dissabte com diumenge, molt de bullici de gent. També suposo que molta gent deu haver anat a veure el Museu Casteller.
Jo desconec la quantitat de gent que han visitat el Museu Casteller. Jo sé que hi ha hagut persones que hi han anat ja 2 vegades. O sigui que la impressió que s'han tret és de que realment els hi agrada, la gent hi van. El que no tinc idea ni desconec és les visites que hi ha hagut al Museu Casteller. Això no sé si s'ha publicat a algun lloc o altre o s'ha dit o no. Penso que el Museu Casteller té una suficientment entitat a tota Catalunya perquè li donin més difusió. Jo el que he notat últimament no és que jo estigui massa en contacte amb els mitjans de comunicació, però la difusió i propaganda de per visitar el Museu Casteller no es veu massa fora de Valls o de la que pugui ser Valls. Per Barcelona, per aquests llocs així, no sé si s'hauria de mirar a veure quina manera es podria fer arribar més al públic, la gent que vol anar de cap de setmana de visita en algun lloc, al Museu Casteller, afegir una informació de restaurants, o adient-se a l'excursió. Penso que té suficientment entitat i la gent surt content del Museu Casteller perquè es faci una mica més de difusió i que arribi a més gent que crec que no està arribant actualment.
Jordi?
Bé, tampoc no hi he anat, sé de gent, per exemple, el Manresa, que avui no ha pogut ser aquí, hi ha estat. Pel que m'han dit, està molt bé, ho tinc pendent, i ara l'època de calçotades que vindrà gent, segurament aprofitarem per fer un tomb, no? Què n'esperem del Museu Casteller? Home, doncs això, el que deia el Roman, és dir que sigui un èxit rotund, tingui una llarga vida aquest museu, i també s'espera sigui un revulsiu per la ciutat i el nucli històric. Això es necessita com l'aigua de pluja, però dit això, fem una mica d'història sobre el Museu Casteller, el qual avui és una realitat a Valls i va obrir les portes el dia 8 de setembre del 2023, però ha estat el 22 d'octubre en el marc de la Fira de Santa Úrsula quan s'ha inaugurat oficialment. Durant la segona meitat del segle passat, l'historiador i fotògraf Ballem Pere Català i Roca ja va imaginar el Museu Casteller i el 1977 ho va posar sobre la taula al Congrés de Cultura Catalana, fins al punt que l'any següent, el 1978, es va reunir per primera vegada una comissió per tirar endavant aquest equipament. Ja entrat en el segle XXI, es va canviar diverses vegades la ubicació del museu, fins que l'any 2009 es va anunciar la proposta definitiva, amb un edifici de l'arquitecte Dani Freixas. El 2015 es posaria la primera pedra i 2 anys després es van finalitzar les obres per donar pas a la museïtzació de l'espai. Des del 78 fins al dia de l'inauguració, 45 anys. I deixem afegir breument, l'endemà, sorpresa, el 23 d'octubre del 2023, l'endemà de la inauguració oficial del Museu Casteller, s'inaugura el túnel del Coll de l'Illa, una inversió demanada des de feia dècades des de l'Alt Camp i la Conca de Barberà. És a dir, el 23 d'octubre serà una data assenyalada al calendari, ja que és el dia de l'obertura de la A27 en el seu tram Valls-Montblanc, el que representa el pas del túnel del Coll de l'Illa. El túnel del Coll de l'Illa cobreix un tram de 5 quilòmetres i mig que ha tingut un cost de 157 milions d'euros. Dècades i dècades reclamant el túnel del Coll de l'Illa i la connexió més ràpida entre Valls i Montblanc. Recordem també els mals de cap i problemes aguts al llarg de les dècades. Les esquerdes a les cases del poble de l'Illa, l'autovia A27, la qual anys i panys fent projectes per un costat o per l'altre, uns per un costat, els altres per l'altre. Finalment, tot i no tenir una connexió directa amb l'autopista, i quan s'acaba el túnel se surt un camí de carro força complicat i perillós quan sortim a l'acabament d'aquest túnel. No? També recordem les trifugues que hi va haver, manifestos, pancartes, declaracions, durant dècades i dècades, això que dèiem, uns partidaris per l'est, els altres per l'oest, i finalment es va fer pel costat contrari del que demanaven les empreses, ja que aquesta autovia, deien, està mal pensada des de l'inici. Tret del Cuber, tots els polígons són a l'est de Valls, i l'autovia la passen per l'oest i sense cap connexió directa. Com aniran els camions de Puigpelat a agafar l'autovia? Reflexionaven fa molts anys des de la Cambra de Comerç per tirar endavant aquest projecte.
Hem enllaçat, no? També un atractiu turístic, però a més millora de la circulació entre dues comarques, que són l'Alt Camp i la Conca de Barberà, no? Museu Casteller,
sí, i Tarragona.
Inaugurat, Túnel del Coll.
I Tarragona.
I Tarragona,
i Tarragona, clar. La connexió és Tarragona-Montblanc, el qual vaig potser quedar una mica despenjat en aquesta trajectòria, no? O quedar una mica allò de que si actualment és molt beneficiós per Valls el túnel, i no cal dir-ho. Realment, si vols anar a l'Espluga, vols anar a Poblet, qualsevol puesto, o cap a Lleida, doncs el túnel realment estudia moltíssimes coses i molts problemes. El que passa és que clar, si actualment ja tens gent que s'hi viu en el Fornàs o la Plana Enverga, et pugen dalt el cotxe i diuen el dissabte a la tarda anem a Valls, saps què? Per 10 minuts anem fins a Tarragona, no? I ja no venen a Valls, doncs, clar, això pot ser un motiu perquè la part de la comarca de Montblanc, de la Conca de Barberà, agafi el cotxe i se'n vagi cap a Tarragona. Això podria ser un motiu. Una altra història, el que estaves dient de la història del Museu Casteller, el Museu Casteller, sí, jo us recordo que haver llegit no fa massa que hi havia hagut una proposta amb la correlació de dades que has dit, una proposta dintre de l'Institut d'Estudis Vallencs, que crec que era la comissió aquesta que es va crear, i que hi havia justament el Manresa, que avui tenia que vindre i no ha vingut. Manresa, crec que estava en aquesta comissió, i allà es havia fet una proposta. Jo recordo molt bé que quan jo feia pocs dies que havia vingut a Valls el 2003, es posava la primera pedra, el 2003, allà a la plaça Quartel. Clar, han passat 20 anys, i els pressupostos s'han anat incrementant quasi any per any, no?, del que ha costat el Museu Casteller. El Museu Casteller actualment tots estem molt orgullosos de que estigui fet, de que pugui tindre el seu atractiu i de que ens agradi força. Però també hem de tindre una reflexió sobre el temps que hem estat, el que ha tardat, per què ha tardat tant, si hauríem de fer un examen de consciència de les desavenències dintre de sobretot dintre de Valls, per situar el Museu Casteller en un lloc que proposaven diferents persones, i després l'increment dels costos. Això també s'ha de tindre en compte.
A partir d'aquí, també el 2023 ha estat un any d'eleccions. Des del 17 de juny comptem amb una nova composició, no?, que no ha canviat massa tampoc respecte a l'anterior legislatura en el Saló de Plens de l'Ajuntament. Recordem, les eleccions celebrades a finals del mes de maig donaven una victòria còmoda de l'alcaldessa Dolors Ferrer de Junts per Valls amb 9 regidors, segona força Esquerra Republicana de Catalunya amb 5, el PSC amb 4 regidors, 2 regidors per la CUP i l'entrada de l'extrema dreta Vox amb un regidor. Com analitzeu els primers mesos del nou ajuntament? Després d'aquest any que hem tingut tant en eleccions municipals i també, doncs, les primeres decisions, una d'elles l'heu comentat, que l'obertura del Museu Casteller, la inauguració.
Bueno, la porto en el Museu Casteller i està prevista i no correspon amb aquesta legislatura. Jo penso que la legislatura que s'ha preparat actualment, tal com s'ha organitzat l'Ajuntament, és de continuisme total, no? Un continuisme pues, de lo que venia sent fins ara. Abans de les eleccions jo estava convençut de que hi podria haver-hi almenys és el que jo pensava, sense tindre jo cap preferència per cap partit, perquè no en tinc cap, però pensava que amb els comentaris que se sentien actualment dintre del poble la gent, les reaccions de la gent, o sigui que hi havia diversos aspectes que feies pensar en què la gent aniria cap a un canvi. Jo pensava que tal com es presentaven les diferents candidatures, que Esquerra pujaria més del que va pujar i que podria ser que, si no desbancava l'antiga Convergència, doncs poc se n'hi faltaria i que llavors haurien d'anar potser una mica més a remolc dels dos o amb un acord més proper dels dos, no? Jo em vaig sorprendre una mica que no fos així, perquè pensava que per la candidatura que presentava la senyora Rull, pues que tindria més atractiu. El que passa és que penso que no sé en què atribuir-ho, però penso que, clar, que ara arribats a aquest moment s'ha de pensar en què falta una mica, potser, d'anys o maduresa democràtica, el que sigui, perquè si penses que una cosa no ha funcionat, doncs llavors has de canviar. Això no és votar el Madrid o el Barça, no? Això és votar la gent que t'han d'administrar a la teva ciutat i a la teva economia. Per tant, si realment creus i estàs dient pues, que allò no funciona i que si vaig estar bruc, que si tomba, que si gira i tants inconvenients que hi trobes, pues, el que has de fer pues, llavors és canviar el teu vot que hi has tingut fins ara cap a un altre que pugui semblar que estigui millor i no donar aquesta continuïtat que s'ha donat. Jo penso això. Penso que ha sigut un resultat que a mi m'ha sorprès. En el fons m'ha sorprès perquè per l'actitud que tenia el poble davant dels mesos anteriors i l'any anterior a les eleccions i el resultat que va sortir i amb l'altra proposta que hi havia, que era la de la Teresa Rull, i que pensava que portava una candidatura prou solvent i que donava l'opció a molta gent a dir, bueno, provem una altra possibilitat per veure si millora una mica més la ciutat i tenim més objectius i més projecte de futur que ara no tenim.
La paraula que deia el Roman, no? El fet de que no varies massa, no? Aquest resultat es pot definir amb una paraula que, de fet, a la nit electoral ens has acompanyat, Jordi, que es pot titular abstenció. Mira, l'abstenció, és que la gent, tant en unes eleccions a finals de maig com també a finals de juliol, va dir, em quedo a casa, no vaig a votar.
Saps què passa? Que ningú fa aquesta reflexió ni aquesta, diem, mea culpa. És a dir, hi va haver 9.183 vots amb un 53,42 de votació. Però l'abstenció va ser un 46,48. Per tant, estem parlant 50-50 aquí.
Sí, sí.
Que cada vegada vol dir que aquest plat de l'abstenció van empujar més, no? Esclar, i la resta de polítics, que això ja ho havíem parlat aquell dia de les eleccions, ningú tampoc no sembla que no hi vol posar remei. És a dir, van anar entrant gent nova, van anar fent coses noves, però jo crec que aquí el que marca el terreny, el que marca el camí, és realment les directrius que estan marcades, no? És a dir, aquí no ens podem descantellar gaire d'allà on ha de passar tothom, no? I malgrat algú que vulgui fer alguna cosa, sabem algun regidor també que ha hagut de marxar més aviat del compte, etc, però Normalment tothom està dins, aguanta i ja està, no? Però a mi em sembla que aquí és un tema, un caldo de cultiu, que això s'hauria de, diguem, d'intentar de resoldre. És a dir, que sí que no sé en quins paràmetres funcionen la resta d'Europa, no? Però jo crec que hauríem d'arribar, sobretot a les municipals, de 70-80% perquè és la cosa més propera que tens a casa teva, no? I d'alguna manera que se quedi pràcticament un 50% a casa, perquè tant els hi fot uns que els altres, jo crec que és un tema que ens ho hem de fer mirar.
Home, és un desencís per part del poble, de que no creu amb els que els hi poden governar la ciutat. Uh-huh. Llavors el problema que hi ha és aquest, realment, que hi ha una desil·lusió, segurament perquè tampoc es veu que hi hagin projectes de futur il·lusionants i que pensis que d'aquí 10 anys o 20 anys doncs que poden projectar la ciutat més enllà del que està ara.
La composició de l'actual govern municipal és de 14 regidors, per tant, es preveu estabilitat, no?, al llarg d'aquests 4 anys, tenint en compte, no?, 4 regidors del PSC, 2 de la CUP i un de Vox. Creieu que també l'oposició que hi ha actualment a l'Ajuntament de Valls d'alguna manera pot frenar l'evolució del govern, o com ho veieu?
Mira,
tenint en compte que a la passada legislatura hi havia hagut algunes friccions, no?, entre els dos socis de govern, que s'han tornat a posar d'acord en aquesta legislatura.
La composició dels 4 anys, això està lligada i ben lligada, no? I si ens anem a la pàgina de l'Ajuntament del 22 de juny del 2023, amb un edicte de l'Ajuntament, veurem que això està lligat ja per 4 anys. És a dir, aquí tenim tots els tinents d'alcaldes, els càrrecs de confiança. Arribes a un punt que dius, sentem-nos bé perquè el tema... I posem-nos el cinturó de seguretat, perquè és que això només és tret de la pàgina oficial de l'Ajuntament, no? Retribucions brutes anuals a percebre per part dels membres de la corporació que exerceixen el càrrec. Alcaldessa, 63.800 euros. Tinents d'alcaldia i regidors de govern, 51.000 euros. A part de tot això, clar, això qui ho paga? Això ho paga els contribuents. Aquí parlem que els regidors per assistència a les sessions del plenari cobraran 300 euros per sessió. Els regidors membres de comissions informatives percebran per assistències i sessions els mateixes 100 euros més. Els regidors membres de la Junta de Portaveus percebran per assistència a les sessions de les mateixes 300 euros. Fixar una dotació econòmica pels grups polítics municipals xifrada en component fix 600 euros mensuals per grup polític municipal. Component variable 200 euros mensuals per cada regidor. Després ja no cal dir, cap de comunicació, assessor de protocol... però és que quan arribem a una partida, és a dir, ja hem dit, a part dels tinents d'alcaldia, càrrecs de confiança, dedicacions exclusives, hi ha una partida que ens fa mal a tots els contribuents. És a dir, nom, coordinador del grup municipal de Junts per Valls. Característiques, coordinació i assessorament del grup municipal. Dedicació plena. Retribució anual, 49.000 euros. Assessor, és a dir, no coordinador, un altre, assessor del grup municipal de Junts per Valls. Dedicació plena, assessorament del grup municipal, 49.000 euros. I allò que deies tu, durarà 4 anys. Ara bé, que durarà 4 anys.
I tant.
Coordinador del grup municipal d'Esquerra Republicana. Coordinador i assessorament del grup municipal, dedicació plena, 49.000 euros. Assessor del grup municipal d'Esquerra Republicana, assessorament del grup municipal, dedicació plena, 49.000 euros. Clar, només aquesta partida que paguem els caps o gent que no saben on posar, no són 49.000 euros multiplicat per 4, que ens dona 196.000 euros. Aquí hem d'afegir un 40% d'impostos, que és la Seguretat Social, l'IRPF, EF, etcètera, etcètera. No? Aquí pràcticament arribem només amb aquesta partida quasi 300.000 euros. Llavors, i ara deixeu-me anar amb una altra cosa que vam entrevistar-nos, un grup que estem diem, d'un grup impulsor d'energies renovables a Valls, sense ànim de lucre, tothom ho fa de forma desinteressadament, i clar, quan anem a parlar, diem, de molt bon rotllo, amb la senyora alcaldessa i el senyor regidor d'Urbanisme, ens diuen que tot això està esgotat, és a dir, que no poden donar ni un euro més de, diem, d'ajuts per la gent que vulgui realment, que tenim aquest canvi climàtic aquí i que hem de fer alguna cosa entre tots. Doncs no, la prioritat del govern pel 2024, és a dir, tota la legislació sencera, segons l'alcaldessa i el regidor d'Hisenda, serà la promoció d'habitatge del nucli històric. Això vol dir, després de dècades de dir el mateix, ara ho farem, no? A part de no saber els resultats d'aquesta aposta, deixaran pel camí diferents prioritats tan o més importants com el nucli històric, que evidentment que s'ha de reformular tot, no? I clar, aquest grup que intentem de tirar endavant aquesta, diem, aquestes energies renovables, i diem, home, no veiem clar que traieu, perquè pel 2024 seran zero els ajuts que donaran precisament per la gent perquè faci alguna cosa, perquè descarbonitzem i desgasifiquem el planeta, no? Doncs si fa Valls va ser pioner fa 7 o 8 anys que van donar uns ajuts per l'IBI durant 10 anys, a partir del 2024 serà zero. Quan el 2030 tenim un compromís que realment hem d'arribar a no sé quin tant percent elevadíssim per arribar doncs, a descarbonitzar tot el sistema i sense gas i tot plegat. No? Llavors, clar, només veus tot això, si després sumem tots els altres càrrecs que hi ha a l'Ajuntament i tal, és que això anem sobrats per 800.000 euros, no? Llavors dius, home, això què és? Una, diem, una oficina de col·locació dels nostres o no? No? I clar, llavors dius, vas, dic, amb molt bona voluntat, inclús proposàvem, perquè hi ha uns tècnics importants aquí darrere en aquest grup, d'ajudar-los desinteressadament, perquè la gent que vulgui muntar o una placa solar o alguna cosa d'aquestes, que els hi puguin fer un assessorament gratuït. No, és que això, zero, no hi ha partida, etcètera, no? Clar, això és inviable, és a dir, on anem, no? Quines prioritats tindrà l'Ajuntament quan només ens tancarem a banda i només farem, segons diuen, reformes, etcètera, obra al nucli històric. D'acord? Estem d'acord, fem-ho, però l'Ajuntament de Valls té un pressupost molt elevat i pot fer moltes altres coses, no? I d'alguna manera vam sortir una mica entre la cua entre cames i per això vam presentar unes al·legacions amb aquest projecte que hi ha de pressupost per l'Ajuntament pel 2024, perquè no hi ha pressupost o no hi ha partida perquè hi hagi res per amb les de les energies renovables.
Robano, sí, sí. Alguna cosa a rebatre de tot aquest sí. Desglossament? Has fet feina d'investigació, no.
Realment,
el Jordi Tudó, amb papers...
No, realment, la informació que ens ha portat el Jordi és molt interessant i molt valuosa. Jo totalment d'acord, no? Que aquí, clar, l'empresa més gran...
Tu tens un passat polític a l'Ajuntament? S'estava així fa 20 anys, per exemple?
No, fa 20 anys no estava així. No. Hi havia tants assessors. Començava a haver-hi alguns càrrecs de confiança, uns quants. Penso que n'hi havia 5 o 6, no? Però no hi havia un pressupost tan gran per lo que són les persones que formen part de l'Ajuntament, no? Clar, això fa que sigui l'empresa més important de la comarca en quant a que tingui un consumisme de pressupost molt gran pel tipus pel personal. Que això s'ha de comptar que això no ho paga l'Ajuntament, ho paguem els vallencs, no? Que amb els IBIs que ens estan cobrant des de fa diversos mesos, els que els paguem amb aplaçaments, jo cada mes m'arriba per l'Ajuntament un rebut de l'IBI que déu-n'hi-do, no? I llavors això representa molt. Clar, diuen que la prioritat és el barri vell. Bueno, fins a cert punt, perquè no sé fins a quin punt s'està fent coses assenyades pel barri vell. De vegades es van per les rames i de vegades potser allarguen més el braç que la màniga i potser es podrien fer més coses sense tant de sense tant de dedicar-hi tant de pressupost, no? Però, en fi, no sé, ja veurem a veure com deriva aquesta legislatura, però jo ja ho he dit al començament que a mi em sembla que és un continuisme en quant a la idea del tipus d'inversions que fan i de tot el tipus de dedicació que fan dintre de la ciutat.
Uh-huh. 2024, Jordi, ara, si vols, seguim amb el tema, però 2024, que se li ha de quedar a demanar la ciutadania... Els qui manen, eh? Tant els que estan al govern com els que estan també a l'oposició. Perquè projectes del 2024 se'n poden desencallar uns quants, des de Catxapes, la futura seu de la llar de jubilats, des dels Torrents, des del projecte del nou hospital...
Ara, si vols, altres
qüestions.
Si vols, els desgranem. Només per acabar aquest tema que ens preguntaves abans... Vull fer només una puntualització en el tema de que tenim quantificats la quantitat de diners que venien per aquestes ajudes, és a dir, parlant d'un pressupost elevadíssim, no? I estem parlant que aquestes ajudes per la gent, que era una bonificació sobre l'IBI, pujava l'any anterior 84.000 euros de tota la gent que havia sol·licitat energia renovable, no? Pel 2023 els ajuts són 114.000 i el 2004 seran 0. Llavors vol dir que imaginem-nos què estem fent nosaltres des de l'Ajuntament de Valls, perquè clar, a nivell general s'ha fet molt poca cosa, però és que des de Valls s'ha fet menys en aquest sentit. És a dir, tothom es diu, home, és que és de les zones més que s'ha treballat poc el tema aquest de les energies renovables, no? Però és que a Valls no s'ha fet pràcticament res. Quins organismes oficials, pavelló municipal, escola de música, etc, 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 que tinguin energies renovables, no? Piscina. És que no n'hi ha, no? Potser ho faran aquest any, perquè com que no donaran els ajuts, però vaja, si tenim aquest pressupost no crec que puguin fer tampoc gran cosa, no? Però clar, això és molt... És la xocolata de lloro, és molt poca cosa aquesta quantitat que es deix. Però, és clar, si a partir del 2024 no es dona res o no es fa aquesta bonificació, la gent dirà, oh, escolta'm, jo si ja pago 1.000 euros d'IBI o pago 800 euros d'IBI o pago 1.500 euros d'IBI i no tinc una bonificació durant 5 anys, 10 anys, ara actualment era 10 anys, els primers 5 anys era un 50%, la resta era un 25%, i era molt atractiu perquè la gent pogués fer coses per poder, doncs, amb aerotèrmia, etcètera, etcètera, no? Zero. És a dir, que a partir del 2024 no hi ha absolutament res, no hi haurà partida, no? I només volia matisar això, de que teníem entès que és sobre sobre 114.000 la quantitat que, en tot cas, s'estalviaria l'Ajuntament a partir d'ara, perquè no hi haurà aquestes bonificacions. Només això. Això no representa ni un 1% del pressupost.
Sí, 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 sí. Una llàstima que no es tingui en compte.
A partir d'aquí, què se li ha de demanar a la ciutadania, tant els que estan al govern com els que estan a l'oposició? Perquè recordem que els 21 regidors estan per servir a la ciutat des de diferents perspectives, però hi són.
Home, jo el que els demanaria primer que res és que en tots aquests projectes fossin honestos amb la població i expliquessin el que realment creuen que podran fer i el que no podran fer, no cal que ho diguin. Perquè venir a parlar d'un hospital nou o d'una residència nova, sapiguem que no tenen pressupost i que no el tindran tampoc i que no els hi aprovaran els pressupostos per això, perquè no existeixen i no ho tindran, perquè realment amb el dèficit econòmic que té el país no hi arribaran. Doncs que expliquin realment el que volen fer, el que realment volen fer dintre la ciutat i quin projecte de futur tenen, que això no ho diu. Jo no he vist per enlloc cap projecte de futur de ciutat, no ho entenc. Ara que em vinguin a dir que volen fer un hospital nou, això no s'entén. No s'entén que vulguin fer ara un hospital nou quan han tingut ocasions de fer-ne una ampliació de l'actual o bé que van tindre l'ocasió quan el senyor Oliver Cardellà va regalar els terrenys a prop de la residència del camp per fer l'Hospital Nou allà, abans de que fessin les obres allà on hi havia l'Hospital Vell, i ell es va renunciar amb això. I tantes coses hi han hagut, com el traslladar la residència del camp on hi ha el convent de les monges del Portal Nou, que és un edifici que s'està caient, i que això, si tu vols, un dia en parlarem i puc donar detall de molt concís de tota la gestió que es va arribar a fer amb això i que es va estar a punt de tirar-se endavant i que no va poder fer per qüestions polítiques. O sigui que clar, que jo el que demano és que pel 2024 hi hagi l'honestitat i la sinceritat per part dels governants de que ens diguin realment quin és el projecte de futur de Valls, que jo no em veig cap per enlloc. I sobre l'oposició, penso que l'oposició continuarà fent el mateix que feia, que no fa oposició. Jo veig que els que formen part de l'oposició es preocupen molt de sortir amb fotos, de sortir aquí, de sortir allà, però realment efectius en fent oposició i denunciant o demanant... demanant més clarificació en molts projectes que està fent l'Ajuntament o els comportaments que està fent amb els pressupostos de l'Ajuntament, això no ho fan.
Jordi?
Mira, a Catxapes, nou hospital, Torrents, tot això està molt bé. Mira, el 10 de març del 2023 el Vallem publicava una notícia i deia: les obres de Catxapes poden acabar a finals de l'estiu, març del 2023. Així ho va anunciar l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, durant la celebració d'una assemblea ordinària de la Llar de Jubilat i Pensionistes de Valls i del Camp. Està acabat?
No, encara no.
Bé, les obres avancen a bon ritme, deien. La rehabilitació de l'edifici de Catxapes podrà finalitzar a finals del proper estiu. Així ho va anunciar l'alcaldessa tal. Una vegada les obres estiguin acabades, l'Ajuntament i representants de la Llar organitzaran un trasllat de la seu provisional a l'estació d'autobusos fins a la muralla de Sant Antoni. Una de les primeres intencions és organitzar el nou curs d'activitats de l'activitat. Bueno, això és el que es deia amb una notícia del 10 de març del 2023, no? Però sobre el nou hospital, Torrents, escola de música, són temes, m'assembla, per abans de les eleccions. Després ja en tornem a parlar les properes. D'aquí 4 anys ja tornem a parlar, no? Els Torrents fa dècades, com el Museu Casteller van patir, la variant de la 27... Sobre l'escola de música, ja en vam parlar una altra vegada en aquesta tertúlia i vam coincidir en que no és el millor enclavatge per establir una gran escola amb auditori, grans instal·lacions, exacte, a Cap Pedró, i sobretot per pensar en un projecte gran de ciutat. També per problemàtica de manca d'aparcament a l'hora de deixar els alumnes més petits a l'escola. I és el que dèiem l'altra vegada, pensar en gran a Valls no és possible.
No. És que jo crec que el que manca és projectes de futur. Per exemple, l'escola de música no és projecte de futur, és projecte de cobrir ara un moment, si es fa, durarà uns anys. És que s'hauria de pensar en que sent Valls capital del camp, i si vol que se sigui, que recuperi la consideració que tenia dintre la província de la ciutat de Valls, hauria de pensar en que aquesta escola de música en un futur pogués ser conservatori, no solament escola de música. Ens està passant al davant la Ceba del Camp, el Cuber ja tira molt endavant i el Vendrell ja no cal dir-ho. I el Vendrell sempre havia anat darrere de Valls, no? En canvi, ara doncs ens estem quedant amb tots aquests petits detalls, que són molts, enrere respecte a altres ciutats que en el seu moment estaven lluny de ser com Valls, sinó que Valls estava molt pel damunt. Però ara el projecte de futur d'una escola de música, bueno, el projecte de futur d'una escola de música no és per 4 anys, és per ja pensant en 50 anys o més, i que el que és ara l'escola de música pugui tindre més prestacions i que en un futur pugui arribar a ser un conservatori, com és Vilaseca.
Veiem com es desenvoluparan, no?, aquests projectes del 2024, un 2024 que ja, sortint de l'escala local, ens tornarà a portar a les urnes el proper 9 de juny del 2024, quan hi ha previstes eleccions europees. El govern espanyol, amb la investidura de Pedro Sánchez, sembla doncs tenir, de moment, estabilitat, i en el panorama català caldrà veure si hi ha o no avançament electoral o s'esperen els actuals dirigents del govern català a convocar eleccions quan toquen, el febrer del 2025, però d'alguna manera el 24, amb aquestes europees, ja serà una precampanya de cara a Catalunya, a veure què passa també amb la llei d'amnistia, no? Si tornen els exiliats... Bé, tornarem a anar a votar, almenys el 9 de juny del 24, eleccions europees, que potser poden ser les menys mediàtiques, però també importants, no?, pel futur del nostre país.
Prepara't l'abstenció, també, eh?
Com ho veieu, tot això? De okay. Home,
hi haurà molta abstenció.
Jo penso que també, sí, jo penso que també hi haurà molta abstenció.
I a Catalunya tornem a anar a votar? Aviat?
Depèn de si convoquen o no convoquen, no? Jo penso que igual... Potser sí, però està tot molt convuls i fer prediccions tal com està la situació és molt, molt arriesgat i tampoc tenim tanta informació com per poder-ho fer, no? Jo penso que la situació econòmicament és molt dolenta. Estem passant uns moments en què a nivell, no solament de Catalunya, sinó a nivell de tot l'Estat, estan amb uns deutes impressionants, estan tancant seus a Anglaterra i a Londres de propietat de l'Estat espanyol perquè no paguen el que han de pagar, tots els rebuts que tindrien que pagar. Estem en una situació escolar realment denunciada a nivell internacional, doncs bastant amb moltes mancances. Tenim una sèrie de problemes molt greus que passarà el juny. Jo no sé si hi haurà eleccions abans aquí a l'autonomia o no, però el juny penso que hi haurà molta abstenció perquè la gent tampoc s'identifica molt amb el que passa a Europa i que realment el que passarà amb aquestes eleccions dependrà molt les vivències que es facin a partir d'ara, amb el que queda d'aquí al juny. El que pugui passar d'aquí al juny ja veurem el que passarà, no? Però penso que la convulsió serà més a nivell de l'Estat que no a nivell de Catalunya amb les eleccions al Parlament Europeu.
I a nivell d'independentisme, com ha de respondre aquesta petita baixada que ha tingut, potser? Perquè les enquestes han anat sortint, sí que de vegades les enquestes no s'han de fer cas, no? Però...
A mi sembla que la gent està molt desencisada en tots els sentits i de tots els àmbits. És a dir, aquí sembla que la improvisació és el que preval. A tots els, en tots els espais i en tots els àmbits, no? A llarg termini, és a dir, fer coses a 20 anys vista, a 30 anys vista, no existeix, no? Per exemple, no sé, dona la sensació de que els polítics... Tots ara estem a dins de l'autonomia i, no sé, i em sembla que té més mans més deslligades una gestoria que el que estan fet. Tot s'ha de demanar permís, no? Sobretot, tots intenten de posar més gent a la grella de sortida i això, s'ha de demanar permís per tot, no? Per exemple, posem un cas important que ens afecta a tots, no? El tema de l'aigua, no? És un tema gravíssim, no? Amb uns embassaments amb un 17% de cabuda actualment, no? I no sabem què farem d'aquí dos mesos si no ha plogut, no? Clar, aquest 17% no sabem què tenim amb aquest 5%, 8% que hi ha de fongs i fangs aquí sota d'aquest 17%, no? Que a la millor d'aquí 4 dies no podem extreure aquesta aigua de tots els embassaments, no? I clar, aquí tot ho guardem per si... Ja plourà. Doncs anem pensant que ja plourà, no? Però, clar, primer dèiem això abans de l'estiu, després de l'agost, i ho anem anant retrasant, no? Fa molts anys es parlava de portar aigua del Roine. Com està aquest tema? Ni se'n parla ni se'n parlarà. S'han de reciclar totes les aigües brutes? Doncs potser sí que s'ha de fer alguna cosa un dia o altre, no? Camps de golf, gespes, piscines, algunes indústries, agricultura... S'ha de fer servir aigua reciclada? Doncs encara tot això ho estem debatent, no? quan és un tema importantíssim a nivell general, per pensar que si d'aquí 2 mesos no hi ha aigua, què farem, no? És a dir, d'aigua n'hi ha. Hem estat uns dies a Galícia i allí ha plogut 5 dies seguits. Vull dir que d'aigua n'hi ha, si hi ha voluntat, no? Ara, no ho sé, com s'ha de fer. Evidentment que portar-la amb cubes deu ser caríssim, perquè els pobres de l'Espluga de Francolí, amb 20 o 25 o 27 cubes cada dia, ja tenen el pressupost per sota terra, no? Clar, si les hem de portar de milers o centenars de quilòmetres de distància aquesta aigua, això pot arruïnar a qualsevol, no? Però, clar, és un tema que cada vegada aquest canvi climàtic el tenim aquí, plourà menys, i com ho hem de fer tot això, no? I aquesta és una pregunta que sí, es llança aquí.
Evidentment, és un tema gravíssim.
Recordem, hi ha uns avisos que segurament en instal·lacions esportives, després ara parlarem d'esports, que també va una mica lligat al tema, però que segurament no es podran dutxar o no es podran regar els camps de futbol.
Sí, però en algun lloc o altre ens hauran de dutxar, no?
Almenys a les instal·lacions esportives ja, però, hi ha un avís de tancar les dutxes.
No gastarem els llocs esportius, però ja gastarem a casa, però clar... algun lloc s'haurà de dutxar.
Que, clar, s'han fet moltes piscines particulars, s'han fet molts camps de golf, tot això s'ha de mantenir o han de tancar. I aquí vaig tenir uns camps de gespa també, esportius, no? I que, clar, tot això necessita aigua.
Ara parlem d'esports, perquè parlem més de la competició. A Valls hi ha moltes entitats esportives, però sobretot n'hi ha dues que destaquen per estar doncs, les més ben situades, i de fet a Ràdio Ciutat de Valls oferim els seus partits en directe. Estem parlant del bàsquet, el Club Bàsquet Valls Òptiques Teixidor, a la Lliga EBA, i en futbol a la Lliga Elit, a la Unió Esportiva Valls. Han acabat aquest passat cap de setmana el que és l'any, tornaran a la competició a principis de gener. Tenim el Club Bàsquet Valls tercer classificat, el grup CA de la Lliga EBA, a 2 victòries d'obtenir una plaça pel play-off, tenen encara tota la segona volta per intentar buscar-ho, i la Unió Esportiva Valls, ara mateix a play-off, en zona de play-off descens, a tercera ref, una categoria on hi va estar fa 3 temporades, i amb una bona dinàmica, sí que l'últim partit el va perdre per 2-1 al camp dels Sants. Tenim aquests atractius també esportius a la nostra ciutat. Com ho veieu?
Jo esportivament no sóc gaire seguidor dels esports. Sí, és un tema que... Però sí que sé que estan en una situació que realment està bé, no? I que estan sempre en un punt per pujar més, no? I que realment val la pena, doncs, que... També que hi ha molta acceptació per part del públic de Valls de que el camp de futbol, sobretot el del bàsquet, no ho sé tant, però el futbol sí que sé per gent que hi van i que m'ho diuen, que s'omple molt sovint i que hi ha molta gent i que l'afició està molt, molt viva, no? I clar, lo important de l'esport no és que hi hagi molt d'esport, sinó que realment que el que hi hagi sigui viu i que la gent hi participin. Altra cosa és que si en comptes d'anar per amunt els equips van per avall, que la gent comencin amb el desencís i deixin d'anar-hi, que això ha passat altres vegades.
Jordi, a nivell d'esports, sí. Tenim aquests dos equips, però n'hi ha d'altres entitats, però què en podem dir?
Sí, també poca cosa, com diu el Romà, a veure, això dona nom i prestigi a la ciutat, sobretot, no? I, clar, si la gent, a més, hi ha aquest vincle entre l'esportista i l'afició, això, doncs, crea una sinopsi important, no? Pel que sé, el Hockey Club Valls també funciona força bé. Bé, però l'important és que el teixit associatiu, i en aquest cas esportiu, que funcioni, això mou molta gent, que si hi ha autobusos cap aquí, cap allà, visiten altres ciutats, aquestes altres ciutats venen a visitar també Valls, segurament caurà algú cap al Museu Casteller. Tot això és interactuar i em sembla positiu, evidentment.
I econòmicament, si a final de temporada celebrem ascensos, És sostenible tenir un ceball, gelet, plata o un...
Dependrà de la massa...
Sortir avall a tercera ref?
Dependrà de la massa social de cada club. És a dir, ho parlàvem abans d'entrar, és a dir, sembla que el municipi no hauria de contribuir. Altra cosa serà que tingui unes instal·lacions la mar de potables i que s'hi pugui practicar al màxim nivell l'esport, però una altra cosa després és com fan equips doncs, de més alt nivell que ajuden. Jo crec que una partida definida amb això no hi estaria d'acord, perquè ha de ser el propi club que ha de buscar doncs, o sponsors, o haurà de buscar altres mitjans per poder atreure que el seu club funcioni.
Roman?
Sí, que és, home, si els equips estan rendint molt, la massa social té un sostre. Sobre aquest sostre no passarà ja, i llavors és tota la base en què poden confiar. A més, han de ser empreses que puguin participar o veure subvencions d'algun altre tipus. Jo recordo que quan hi havia el Club Esportiu Valls, als anys finals dels 40-50, que d'allà on es treien moltes subvencions per mantenir l'equip de futbol, que llavors jugava contra el Figueres, el Manresa, contra el Mataró, jugava amb una categoria...
Sí, com ara.
Molt alta, bueno, estava molt bé, no? Doncs treien molta subvenció de lo que era l'Estraperlo. Hi havia la cosa aquella de l'Estraperlo que va durar uns quants anys i que d'allà, doncs, bueno, de la manera que fos, però sortien subvencions cap al futbol.
I per tancar aquesta tertúlia de la veu del carrer, de resum del 2023 i de previsió del 2024, hem de parlar del producte estrella de la nostra ciutat, que són els castells. De fet, ja n'hem parlat una mica amb el Museu Casteller, però a Valls tenim les dues millors colles, amb permís, dels castellers de Vilafranca, però tenim dues grans colles que ho han donat tot aquesta temporada. La millor diada de Sant Úrsula, la millor diada de la història, va ser a Valls el passat 22 d'octubre, amb 8 castells de gamma extra. Heu anat seguint la temporada castellera. Sí que també hi ha un moment, no?, que és uns quilòmetres més enllà de Valls, que és a Vilafranca del Penedès, amb el 9-9 carregat pels castellers de Vilafranca. Podem dir que són els dos grans titulars. La millor diada de la temporada se l'han portat Valls, amb les dues colles, fent amb un total de 8 castells de gamma extra, i els castellers de Vilafranca han carregat l'inèdit 9-9. I 2024, què? Any de concurs? Veurem alguna construcció mai vista? Perquè anem cremant cromos, ja.
Jo, pel que fa a castells, com que el meu avi ja hi portava de petitet a veure els castells i també em prenia el Vendrell amb el tren i els seus amics a veure'l, però sempre els he seguit, i des de quan vivia a Barcelona també els seguia molt, inclús venia aquí a les diades castelleres. Penso que vaig estar en un punt molt bo de fer castells. Això hem de tindre en compte que ho hem d'agrair a les noies que pugen els castells, tant els castells com els professors de Setmana Santa són les dones les que realment fan que sigui així, que arriben a... Jo he de dir de totes maneres que a mi el castell que m'agrada més és el 3 de 8. El 3 de 8 és un castell maco, esbel i sense totes les parafernàlies aquestes del forra, de les crosses i tot això, que al final sembla una mona de Pasqua, no? Poden fer castells molt grans, però l'estètica és l'estètica. I l'estètica d'un 3 de 8 o d'un 4 de 9 net no té cap punt de comparació. El que hagin fet el castell aquest el Vendrell de Vilafranca del 9-9, o no sé com
sí,
es diu.
9-9.
Pues, bueno, molt bé, són molta gent, moltíssima gent. Vilafranca és molt gran. Té un servei mediàtic molt important, que té tots els diaris importants de Catalunya, sempre fan ressò de lo que fan els de Vilafranca, Però el que em va semblar a mi que és una taca negra pels de Vilafranca, que més aviat és una mica vergonyosa és que decidim fer un castell a l'escenari del Liceu. Si volen fer un castell, l'han de fer al carrer, a la porta de la façana del Liceu, allà on sigui, però anar a dintre a l'escenari del Liceu fer un castell, això no té cap sentit, no sé què...
S'ha de dir, era l'aniversari, també, eh?
Que sigui el que vulgui, que sigui el que vulgui, però en un escenari d'un teatre d'òpera s'ha de cantar òpera, no s'ha de fer castells.
Bé, deixem-ho aquí, Jordi. Bé, no. Castells també ho segueixes bastant, no?
Sí, i tant. La veritat és que, home, Valls, amb el tema dels castells sense folre, doncs som els pioners, no? Sí que és veritat que els de Vilafranca fa molts anys que van forts i, clar, doncs aquest 2 de 9 amb folre i el damunt amb tanta cosa mediàtica que tenen, doncs la veritat és que fan feina, però l'important és estar al capdamunt i que les dues colles de Valls estiguin colze amb colze amb els de Vilafranca, amb tota la massa social que tenen, el poder mediàtic, etc, etc, és importantíssim. És a dir, que això no ho perdem de vista, perquè, clar, en els darrers anys les dues colles de Valls han sigut les grans dominadores en castells que s'han fet sense folres i aquesta temporada no ha estat una excepció, ja que han sigut les úniques a notar-se'n, tant la colla vella com la colla joves, no? Han tancat el curs amb 2 4 de 9 sense folre descarregats i el 2 de 8 carregat, 3 en el cas dels rosats i 2 dels vermells. De totes maneres, la vella ha tingut més continuïtat amb la gamma extra, així doncs s'ha fet amos absoluts del 4 de 9 amb folre i pilar i el pilar, amb 6 de descarregats i 1 de coronat. La colla joves ha apostat pel 5 de 9 amb folre, amb 1 de completat i en un en què només s'ha fet l'aleta. Les dues colles també s'han fet fortes en els pilars, no? I han pogut passejar el pilar de 8 amb folre i manilles en diverses ocasions. Això és importantíssim, no? I poder estar al primer nivell colze amb colze en Vilafranca és importantíssim.
Caldrà veure l'any que ve, primer diumenge d'octubre, concurs de castells a Tarragona. Veurem si alguna de les dues colles de Valls el pot guanyar, no?
Esperem que sí.
Espera que sí, amb tot, a veure, concurs i tal. Mira, jo, els Minyons de Terrassa van crear una època, no? I quan se van muntar els Minyons de Terrassa van ser pioners en moltes coses. Una, que estaven en compte dels concursos, no? I una altra, que el mes d'agost ells feien vacances, no? Totalment diferent de tot el sistema organitzatiu i controladíssim del tema dels castells, no? I només per això sol ja sempre els he mirat, perquè, home, ja són aquella ovella negra, no? Però aquella ovella negra que han innovat i han fet molt pel món casteller, no? Recordem aquí, si es porten casc, crec que van ser ells els primers, amb el negre al davant, que va ser els que van tirar endavant aquest projecte, no? I com tantes d'altres coses que realment van ser, ja dic, pioners i van innovar moltíssim, no? Després, clar, necessites tota la massa, necessites tot un historial a darrere, que això, evidentment...
Van fer un 4 de 9 net el dia de Sant Úrsula l'any 98, que enguany s'han complert 25 anys, el mateix dia, la diada de Sant Narcís a Girona, també.
Sí, sí,
van innovar,
sí, sí.
No? Van competir en una diada, sí. Com la de Sant Úrsula, que hi va haver bastant enrenou a Valls, però al final això també ha anat oblidant i també va significar un fet que ja no és l'única diada a Valls.
Sí, no, al començament, clar, fa mal perquè dius, home, però clar, aquesta gent ha anat sempre una mica al seu aire, eh? És a dir, que ja dic, pels inicis, i recordo que deien, aquestos no sé què faran, però realment, ara potser ja tal com està i amb tanta quantitat de colles és diferent, però en aquell moment destacaven molt, doncs no sé, 40 o 40 anys escaig que van sortir, van ser molt, molt punteres en molts punts, eh?
Jo estic molt d'acord amb ells en que els castells sigui exhibició i no sigui concurs. Això de que sortin les dues colles d'aquí Valls a la plaça del Blat a fer una exhibició de castells Sant Úrsula o Sant Joan, i acabin dient ha guanyat la colla vella, ha guanyat la colla jove. No crec que sigui aquest el camí. Jo penso que si surten a fer castells és per veure els castells amb el seu encant, el bonic que és, l'esforç i tot. Ara, concursar a veure qui fa més, penso que tampoc és aquesta la raó dels castells. Hi ha la competència, però la competència dintre d'una exhibició, no dintre d'una puntuació de si ha aixecat més el braç, si l'ha aixecat menys, totes aquestes històries, tot això jo penso que s'aparta una mica del que és l'esperit casteller.
Queda dit. Se'ns acaba el temps. Jordi Tudó, Roman Galimany, última tertúlia d'aquestes tertúlies que fem ciutadanes cada mes. Última tertúlia de la Veu del Carrer d'aquest 2023. Espero que el 2024, un cop al mes, o un cop cada dos mesos, o quan sigui, torneu vosaltres i altres companys i companyes que fan possible aquest espai de participació ciutadana. Us desitgem un molt bon Nadal i també un bon 2024 i esperem que tot el que heu parlat avui, doncs, algunes qüestions doncs, puguin ser tema el, també el 2024 i en podem continuar parlant i que també es compleixin.
Molt bé, moltes gràcies i amb molta salut.
Bon Nadal i també això, molta salut pel 2024.